Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 10 i un minut del matí, repàs el que va donar de si la sessió ordinària de ple municipal que es va encetar amb una expressió pública de condol i en solidaritat amb tots els afectats per la Dan, una expressió pública per part de tots els grups, amb paraules de l'alcaldessa, i després alguns dels grups presents també varen voler deixar la seva mostra de solidaritat. Recordin que estem en aquest període de 3 dies de dol, 3 dies que finalitzaran el diumenge, d'aquí que tant la senyera del monument al doctor Robert com les banderes al terrat de l'Ajuntament estiguin a mig pal. Immediatament després d'això, el moment de presa de possessió com a nova regidora de Montse García.
Comencem així el ple ordinari i comencem en el punt número 1, que és la presa de possessió de la nova regidora del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cort Municipal. Per fer aquest nomenament, passo primer la paraula al senyor secretari. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Davant la renúncia de la regidora senyora Carme Almirall Vinyola del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya a Cort Municipal, s'ha tramitat el procediment de cobertura de la vacant de conformitat amb el previst de l'article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General. De l'efecte, s'ha rebut de la Junta Electoral Central la credencial com a càrrec electe a favor de la senyora Montserrat García Rosell de la llista electoral corresponent a la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cort Municipal. Consta presentada a la Secretaria General de l'Ajuntament tant la credencial de la Junta Electoral a favor de la nova regidora com les declaracions de béns i activitats presentades de conformitat amb l'article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local. Per tal que el nou càrrec electe adquireixi la plena condició de regidora, s'ha de procedir al jurament o promesa del càrrec segons la fórmula legal establerta. Així doncs, he de formular a la senyora García Rosell la següent pregunta. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sitges amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, ho prometo per imperatiu legal. Seguint la tradició familiar, em prenc aquest nou repte per continuar treballant per Sitges, amb honestedat, fermesa i respecte. Com diu el 14è Dalai Lama, respecte per a tu mateixa, respecte per als demés i responsabilitat sobre totes les teves accions, no oblidant mai els valors republicans per una Catalunya lliure.
Moltes gràcies i benvinguda, regidora, en aquest plenari.
Han de posar una coma enmig de la primera frase de Montse García, eh? Perquè quan diu, ho prometo per imperatiu legal, seguint la tradició familiar, home, esclar, pensen, però esclar, si el pare era del Partit Popular i la germana era del PSC, per tradició familiar l'imperatiu legal no pot ser. És per tradició familiar el fet de ser regidora. Mm? Perquè quan s'hi uneixen els conceptes passarà alguna cosa. Montserrat García, o la Montse Lila, com és també rebatejada per molts, per més propers, va ahir, per tant, assumir el càrrec de regidora i, com saben vostè, serà titular de la nova regidoria d'entitats i esdeveniments. Un ple que primer va passar per molts punts de caràcter de gestió, entre ells també la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la gestió de la TDT i la representació dels diferents ajuntaments que participen en el Consorci, dels grups polítics presents en els diferents ajuntaments, aquest punt de les impressores i els plotters que l'Ajuntament comprarà a través de, i això està sent recurrent perquè els ajuntaments els ajuda molt formar part d'associacions de municipis, perquè aleshores la gestió de tots aquests equipaments resulta molt més bé de preu i molt més fàcil de fer. Després, la modificació de la relació de llocs de treball i també de la plantilla de l'Ajuntament de Sitges, que fa referència a dues persones específiques, a dos llocs de treball específics, una especialista en matèria de seguretat, del pla de seguretat, si no recordo malament, que no sento en Joan.
El responsable de Protecció Civil per una banda i per una altra banda un gruista.
Perfecte. I arribem a un dels punts més importants del ple, que és l'adhesió, una adhesió que es va aprovar per unanimitat al Grup d'Acció Local Pesquer Costa Central. Aquest grup és una associació pensada per dissenyar i desenvolupar en el territori les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, és a dir, perquè les confraries de pescadors puguin tenir fons europeus però que no hagin de carregar amb tota la tramitació administrativa que comporta poder accedir a aquests ajuts.
De fet, el nou responsable el vam tenir aquí a la ràdio fa uns mesos, em sembla que just abans de l'estiu.
Sí.
Doncs explicant això, que s'havia posat en marxa i que estaven a l'espera de l'adhesió dels ajuntaments, i ahir es va procedir en aquesta adhesió per part de l'Ajuntament de Sitges, una associació doncs, que té aquesta missió de donar suport a una confraria de pescadors doncs, que això que va perdent efectius, per dir-ho d'aquesta manera.
Queden quatre pescadors, un d'ells jubilarà aviat, o menys així va comentar-ho Mònica Gallardo de Junts per Sitges, per tant, en quedaran tres.
Tres.
I per tant, diguem-ne, és un fet molt testimonial el que ara té Sitges respecte a una tradició que, com saben tots vostès, no només hem tingut, sinó de la qual encara en fem bandera quan es tracta de vendre turísticament al poble. Bé, doncs, queden tres pescadors, però com a mínim, diguem-ne, cal formar part d'aquest grup d'acció local pesquer Costa Central. Vol, per una banda, primer, afavorir que els pescadors puguin tenir recursos, i per altra, hem de suposar, o almenys ahir el ple ho va manifestar més d'un grup, que sacsejarà una mica el sector perquè d'alguna manera els pescadors puguin tenir un futur més assegurat i sobretot a veure si es generen més vocacions en un Sitges que ha de tenir més campanyes de conscienciació, més campanyes de difusió de la feina de la confraria dels pescadors d'aquest passat, el coneixement, etc, etc, etc.
El que, en qualsevol cas, també algun dels grups, em sembla que va ser el senyor Gilabert de Vox, doncs va una miqueta va posar en qüestió el fet que al final aquests diners, en lloc de atorgar-se directament a la confraria, doncs el fet de posar-se, em sembla que són 2.500 euros,
sí, sí, gran són 2.500 euros, que diguem-ne, aquests 2.500 euros són els de la quota que l'Ajuntament paga aquest grup, aleshores més d'un grup, també Nacho Rubí va manifestar, potser que seria més fàcil aportar directament els diners als pescadors, però vaja, diguem-ne que és que això penja tant d'un fil de fa tant de temps que qualsevol tema vinculat a la pesca de Sitges genera un debat que no és nou nivell, sinó que és un debat de fa molts anys.
Correcte, i al final doncs això, aquesta necessitat que té evidentment el petit grup que és la confraria de pescadors de diguem, ficar-se en el carro d'una entitat més grossa que li serveixi una miqueta per continuar sobrevisquent. Organitzen les festes del Carme i va gent.
Tenen aquell mòdul al port esportiu d'Aiguadols, aquest mòdul que en el seu moment vostès recordaran quan es va parlar de la renovació de la concessió del port esportiu d'Aiguadols. Aleshores es posava sobre la taula també la possibilitat que aquest mòdul continués o no, perquè va ser en aquest sentit una iniciativa pròpia del port el fet que els pescadors poguessin tenir aquest mòdul i estava per veure si un futur concessionari hagués mantingut aquest mòdul o si hagués dit als pescadors que adeu-siau. La concessió s'ha prorrogat, per tant el mòdul continua allà, hi ha el local que tenen al carrer Carreta, el local de la confraria de pescadors, però com els dèiem és una activitat molt, molt, molt testimonial que ara, diguem-ne, caldria promocionar, o almenys així ho creuen, molts dels grups presents a l'Ajuntament per intentar revitalitzar la pesca a Sitges. El debat sobre, com els comentàvem, aquest dictamen de l'ordre del dia, adhesió de l'Ajuntament a l'associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Central.
Passem ara a la regidoria de promoció econòmica, comerç i ocupació, el punt número 12, que diu el següent: aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges a l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Central. Per parlar d'aquest punt, el regidor de Promoció Econòmica, senyor Martínez, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa, i a tots els que ens esteu seguint. Doncs bé, és important la presència del sector públic dins dels GALP pel suport institucional i formal que les administracions aportaran als grups i a la posada en marxa dels projectes i activitats que prèviament s'hagin establert en les estratègies de desenvolupament local participatiu. També el sector privat en aquests moments es troben adherides a les confraries de pescadors de Barcelona, Sitges, Vilanova i la Geltrú. Comentar que aquestes confraries, més la de Badalona, disposen d'una flota pesquera de 100 embarcacions que generen doncs, bueno, unes captures de 4.500 tones anuals, més o menys, i amb una recaptació en primera venda de 17 milions d'euros. Llavors, les prioritats que estableix aquest conveni d'adhesió als GALP són les següents, que també les tenen vostès en els informes que del ple. La prioritat 1 és fomentar la pesca sostenible i la recuperació i la conservació dels recursos biològics aquàtics. La prioritat 2 és fomentar les activitats sostenibles d'aqüicultura, així com la transformació i la comercialització de productes de la pesca i l'aqüicultura, contribuint així a la seguretat alimentària de la Unió. La prioritat 3 també és permetre una economia blava sostenible a les zones costaneres, insulars i interiors i fomentar el desenvolupament de les comunitats pesqueres i aquícoles. I la prioritat 4 és reforçar la governança internacional dels oceans i permetre que aquests mars i oceans siguin segurs, protegits, nets i estiguin gestionats de manera sostenible. Per l'Ajuntament de Sitges és important poder estar adherits a aquesta associació per tal de treballar en pro de l'economia blava, d'intentar preservar el sector pesquer, que actualment està en un moment complicat, i posar i activar els màxims de mecanismes possibles perquè hi hagi persones doncs, també que es vulguin dedicar al món de la pesca i, per tant, des de la Regidoria de Promoció Econòmica i dins d'aquesta, amb l'adhesió a aquesta associació, doncs, treballarem perquè això sigui possible. Per tant, doncs, màxims esforços per poder sostenir i preservar aquest patrimoni sitgetà i costaner que tenim i que és tan valuós. No? Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Gila Bert, endavant.
Muchas gracias, señor Martínez. Bueno, en primer lugar, le quiero decir que yo cuando ya escucho repetidamente sostenible, inclusivo, que sea por los océanos del mundo en Sitges, hay muy poco sector pesquero. De hecho, usted ha hecho una argumentación como si tuviésemos aquí una flota pesquera impresionante. Si hay cuatro pescadores. Y lo más importante, no lo ha dicho, que es promover la pesca, promover el sector pesquero, que es lo que necesita Sitges. Usted ha hablado de la sostenibilidad de los océanos. Insisto, yo cuando veo ya que me van con que es sostenible, inclusivo, con todas estas palabras ahora que suele utilizar la izquierda woke, ya me pongo a temblar, porque digo, aquí seguro que nos quieren hacer la pirula. Y perdonen la expresión, pero es que realmente es así. Mire, le voy a dar un voto de confianza, porque sí que entendemos nosotros que Sitges necesita diversificar su economía y que un sector tradicional como el pesquero, sobre todo de pesca tradicional, que entiendo yo que no irán a ningún océano, que se quedarán más o menos por la costa o serán de pesca de bajura, no sé por qué viene la sostenibilidad del océano. Entiendo que hay que promocionarlo, y hay que promocionarlo y hay que incentivarlo, y hay que incentivar de que jóvenes de Sitges se interesen por ese sector productivo. Por ese motivo, y porque es una de las cuestiones principales de Vox, que es defender nuestro comercio, defender lo nuestro. No en vano, nuestro lema de campaña electoral fue «cuida lo tuyo». Y defender la pesca y la pesca tradicional es una de las cuestiones centrales del pensamiento de Vox. Por eso nosotros vamos a votar a favor. Estaremos vigilantes a ver realmente el destino que se hace a la aportación a esta entidad, porque entiendo muy bien que puede ser para otras poblaciones, puede ser interesante, pero para Sitges, como no se promocione y no se incentive y no se respalde ya a los poquitos pescadores que hay, será una pérdida de recursos y de dinero.
Moltes gràcies. Més paraules, senyor Rubí. Endavant.
Sí, moltes gràcies i bona tarda. Senyor Martínez, jo és que, a veure, és un tema complicat això dels pescadors, val? I d'ajudar-los i està molt bé, però jo, a mi, que sóc una persona bastant planera amb aquest tema, no, em costa d'entendre que no tinguem primer la capacitat nosaltres com a ajuntament d'anar a buscar aquestes subvencions i tinguem que aportar 2.500 euros a un ens, no, extern, per aportar-los, perquè ens vagi a buscar allò que potser nosaltres des de la casa o amb els recursos que podíem tenir o destinar o voluntat política en poguéssim destinar a buscar aquests recursos, no? L'altra banda és que pels pescadors que hi ha potser no sé si ens sortiria més a compte com a ajuntament de destinar-li aquests 2.500 euros amb ells d'una forma ben feta, d'una altra manera de subvenció, perquè realment em costa creure que com aquest ajuntament en tenim, penso que a vegades som una alma caritativa i estem associats a moltes associacions i al final la paraula associació ens costa calés a la butxaca dels sitjatans, un pensa, home, si veritablement donem, com diu el senyor Gilabert, un vot de confiança, a veure si realment pagant aquests 2.500 euros se'n repercuteix on se'ns duplica amb recursos econòmics o materials d'alguna manera perquè la pesca a Sitges pugui continuar, no? I bàsicament això, nosaltres, jo sé que de moment s'ha d'adherir any per any, però facin aquesta reflexió, si realment nosaltres tornar a donar amb una caixa única 2.500 euros, després a veure al cap de l'any que ve, a veure quina repercussió econòmica directa han tingut aquests quatre pescadors que tenim a Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Gallardo.
Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta adhesió, senyor Martínez, però no perquè sigui una iniciativa seva ni una iniciativa d'aquest govern, perquè vostès saben que avui portem aquesta adhesió a ple perquè ho necessiten i ho requereix la confraria de pescadors, i aquesta és la realitat. Aquests grups d'acció local pesquer tenen un seguit de voluntats que, entre d'altres, han de servir precisament per aconseguir recursos externs, recursos europeus, cosa a la que no sé si estem molt avançats, però en qualsevol cas voldríem aprofitar aquest punt per recordar-los que cal estar atents a totes aquelles possibilitats que tinguem per aconseguir aquests diners per la nostra pesca. Ja s'ha dit, és veritat, la confraria, malauradament, a Sitges està quedant reduïda amb molt poques persones i efectivament queden literalment quatre barques i una d'elles amb el pescador a punt de jubilar-se. Per tant, d'aquí a poc estarem parlant de només tres pescadors a Sitges, però la confraria continua i continua donant la seva imatge i continua intentant fer accions de promoció i de divulgació i sobretot entre també els nostres joves del que va suposar la pesca i del que és encara la pesca al nostre municipi, no? Per tant, nosaltres els demanem que aquesta adhesió sigui un fet que es reverteixi en qüestions concretes, no en dir que estan treballant i que parlen de sostenibilitat i efectivament també dels oceans. Volem que el senyor Martínez ens expliqui accions i qüestions concretes. Sabem, per exemple, que s'ha preparat un documental, que en breu tindrem l'oportunitat que s'estreni, i sabem també, i ens hauria agradat que ho hagués posat en valor, que la confraria de pescadors ha fet coses tan importants com fer un projecte conjunt amb l'Escola de Vela Adaptada d'Aigua Dols per tirar endavant accions també entre els joves, vinculats també a la promoció i al coneixement de la pesca. Però hi ha una cosa, senyor Martínez, que ens preocupa moltíssim. Vostès va haver un moment, en aquest mandat, en el que van decidir destinar 10.000 euros a la confraria de pescadors. No sé quants mesos després, perquè perdem els comptes dels seus compromisos que no es materialitzen en res, aquests 10.000 euros estan tancats en un calaix i la confraria necessita que es desencallin temes i vostès ho saben. El local que actualment ocupa la confraria al carrer Carreta és un local que esperem que no, però si en algun moment desapareix la confraria passarà a mans municipals i ells necessiten l'acompanyament cert i clar de la seu de la confraria de pescadors. Per tant, aquesta adhesió demanem que s'acompanyi de fets concrets, que aterrin i que aquests diners, aquests 10.000 euros que tenen tancats en un calaix, no s'acabi l'any sense que ens puguin explicar alguna acció concreta vinculada a la pesca i vinculada a la confraria de pescadors. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Martínez, endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, senyor Gilabert, tiene razón. Hay poca flota pesquera, es cierto, y son, sí, es verdad que son pescadores artesanales, hablamos de pescadores artesanales. Per tant, s'ha de promoure el sector pesquer i treballar perquè hi hagi persones que vulguin seguir treballant en aquest sector, i és així, tal com diu. Diversificar l'economia blava en aquest cas, promocionar i fer, i estem treballant-hi perquè no és fàcil. Poder treballar en un sector com el pesquer és complicat perquè requereix de molt sacrifici, però ho intentem i ho intentarem perquè aquest art i aquest ofici no es perdi. Gràcies pel seu vot favorable i entenem i volem que estigui amatent a que tot el que estem fent doncs, sigui per poder preservar i per poder tirar endavant doncs, aquest sector. Senyor Rubí, sí, capacitat la tenim, sí, sí. I nosaltres doncs, donem subvenció també a la confraria perquè pugui tirar endavant i perquè pugui treballar i pugui generar accions per tal doncs, de seguir fent la feina que fan, que és molt, molt bona i molt important, i per preservar doncs, precisament aquest ofici. No? Esperem que, bueno, que aquest import de 2.500 euros, que és un import diguem-ne que servirà i ens permetrà poder treballar en el que he comentat abans, no? de poder treballar perquè l'art de la pesca doncs, es pugui mantenir i, com deia la senyora Gallardo, doncs, també doncs, generar accions concretes per poder, doncs, i que es visualitzin per poder fer-ho, no? I per poder aconseguir-ho. No? Cert és doncs, que dèiem que hi ha pocs pescadors. Cert és que la cofreria de pescadors doncs, l'hem de cuidar, l'hem de seguir, l'hem d'acompanyar i així ho farem. I en tot cas, el tema de la subvenció, en tot cas ara l'alcaldessa pot comentar-ho més en profunditat, doncs si nosaltres donem una subvenció a la cofreria i ajudem doncs, perquè puguin tirar els seus projectes endavant i no tinguin problemes per subsistir, diguem-ne, no?
Gràcies, senyor Martínez. Si no, només comentar el tema de la subvenció, que crec que eren 12.000 euros el pressupost passat, que tenen una subvenció. Hem parlat, evidentment, amb la cofreria bastantes vegades, sabem perfectament en la situació que estan, i aquesta subvenció no l'han pogut cobrar perquè no l'han pogut justificar, perquè aquesta subvenció eren per activitats i no han fet tantes activitats amb aquest valor, diguem, no? I una subvenció, si tens superàvit, no li pots donar. No? I ells són plenament conscients. Per tant, el que sí estem treballant i que precisament el que ens han dit és necessitem els diners no per activitats sinó per les obres, farem exactament el que es va fer amb el retiro, i és que en el proper pressupost es posarà en el capítol 7 per poder donar una subvenció que els pugui ajudar a pagar les obres i no activitats, perquè per activitats ells actualment doncs ja se'n surten, diguem, no? Però sí que evidentment som plenament conscients i ho hem parlat molt, precisament els hem ajudat, no? amb la justificació aquesta, però evidentment no eren, encara que sigui increïble, però eren masses diners per les activitats que han pogut fer, no? Però sí que la intenció és poder fer-ho en lloc d'amb activitats, fer-ho amb obres. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Segon torn. Senyor Gilabert.
Sí, moltes gràcies. Senyor Martínez, li agraeixo la seva explicació i també sé que jo, que amb aquest tema vostè té bona fe, cobra de bona fe, però també seria interessant de fixar uns objectius, perquè aquí tots són bones intencions, és l'adhesió que estem de pagar els 2.500 euros al grup d'acció local pesquera de la Costa Central, que de fet es suposa que ens faran una promoció, però aquí al final es té de fixar un objectiu i l'objectiu té de ser quantificable. Li posaré algun exemple, doncs que dintre quan s'acabi la legislatura, en lloc de que n'hi hagi 4 barques, doncs n'hi hagi 6 barques o 7 barques, que després també n'hi hagi una promoció de l'activitat de la pesca, perquè és veritat que no fan moltes activitats la cofradia de pescadors, però també és cert que l'Ajuntament tampoc acompanya a fer moltes activitats. Es podria fer una jornada de portes obertes amb totes les escoles per la cofradia de pescadors o fins i tot per tot el poble. I fins i tot la història que té Sitges amb el ram de la pesca. Es poden fer moltes activitats i es té de promocionar la pesca. Pensar que nosaltres ens adherim a una associació i que això tindrà uns fruits per si sol, no ho tindrà. No ho tindrà. Per això jo li demano que es fixin uns objectius i fins i tot que siguin petitons, però que no es perdi aquest sector tan important i tan tradicional de la nostra vila, li agrairia. I haurà merescut la pena l'adhesió a aquest grup d'acció local pesquer.
Moltes gràcies per respondre i tancar, no?
No, només agrair-li al senyor Gilabert les seves paraules i tindrem en compte doncs, les seves propostes i la idea i la intenció és anar en aquesta línia. Gràcies.
Doncs passem a la votació. Recordem que és el punt número 12. que diu el següent: aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges a l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Central. Vots a favor.
Aprovat per unanimitat.
El debat sobre l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges a l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Central i, evidentment, com els comentàvem, amb l'afegit de la situació del sector de Sitges i de la necessitat de promocionar-lo. Avancem amb els punts de l'ordre del dia del ple i anem ja directament al que fa referència a les mocions, a les tres propostes d'acord que presentaven Fets per Sitges, Verds en Comú Podem i Guanyem Sitges. La primera, segurament pels que no tenen animals de companyia, animals domèstics, potser els cridarà l'atenció, però Sitges, com molts dels propietaris d'animals domèstics saben, a l'entrada de parcs, jardins, espais públics, hi ha un rètol que deixa ben clar que no s'hi pot entrar amb animals de companyia, amb animals domèstics. Per tant, això per molts ja és un hàndicap veritable. La proposta de Fets per Sitges apuntava, i va ser aprovada gairebé per unanimitat, a la possibilitat que els propietaris d'animals de companyia puguin entrar en els jardins i espais verds de Sitges.
Correcte. Aquesta moció, que va ser aprovada gairebé per unanimitat, i diem gairebé perquè Guanyem Sitges es va desmarcar en entendre que sí que s'hauria d'haver respectat una excepció als jardins de Terramar, atès de la tasca que s'està fent sobre les espècies protegides que hi ha en aquest indret.
Quelcom que va contestar Nacho Rubí, Josep Maria Tubau, dient-li bé que quan se celebra el Festival Jardins de Terramar allà hi ha un moviment de gent de por i no sembla que generi, diguem-ne, tant rebuig com en el cas d'aquesta moció, no?
I el senyor Gilbert de Vox, que també va alertar sobre la qüestió de les colònies de gats que hi ha especialment a la zona d'Aiguadols, i després també em va fer pregunta.
Que hi ha una resposta de l'alcaldessa molt cridanera en aquest aspecte. A Aiguadols hi ha una colònia de 40 gats. L'alcaldessa deia que en general les colònies de gats són de 10, com a molt de 20. Doncs es veu que n'hi ha una de 40, però és que el que està passant amb els gats a Aiguadols, diguem-ne que està sent difícil de controlar. Va parlar l'alcaldessa en l'apartat de prets i preguntes que ja s'ha contractat una veterinària, que s'havia d'haver fet una esterilització que no s'ha fet, i allà els gats es veu que allò és, vaja, Villagato.
Los aristogatos.
Exacte. I les obres al Port d'Aiguadols tampoc estan ajudant. En fi, que hi ha d'haver un control exhaustiu d'aquesta situació de la colònia de gats a Aiguadols. Però pel que ens afecta, que és aquesta moció, la presentació que em va fer Nacho Rubí i el debat posterior.
Passem ara a les propostes d'acord, mocions dels grups municipals. És el punt número 15, és la proposta d'acord del grup polític municipal de Fets per Sitges perquè els animals de companyia puguin entrar en els jardins i espais verds de Sitges. Per parlar d'aquest punt, el regidor, senyor Rubí, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Faré les pales positiva, que és curta, la llegiré íntegra, i els acords. Sitges, afortunadament, disposa d'un ampli ventall d'espais verds i jardins oberts a la ciutadania. En molts d'ells tenen integrants parcs infantils delimitats per tanques i que preserven l'accés dels animals de companyia per tal de fer valer l'ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals de Sitges. Tot i aquest fet, per com els dels jardins del Terramar, dels eucaliptus, a les botigues Can Fals o Can Robert, entre d'altres, en alguns es poden trobar senyals específics de la prohibició d'entrada d'animals de companyia. Aquest fet delimita molt gaudir de les persones a passejar en els espais oberts al públic amb els seus animals de companyia. Entenem que no poden accedir als parcs infantils, però passejar amb els animals de companyia dels parcs hauria de ser una normalitat. Tanmateix, queda clar en quines condicions s'han de dur els animals de companyia segons l'ordenança de tinença d'animals, l'article 15, on diu que els espais o vies públiques o les parts comunes dels immobles col·lectius, els transports públics i els jocs i espais públics en general, els gossos aniran lligats amb la corresponent corretja i hauran de dur collar, estar corresponentment identificats i dur la xapa censal. Com a societat, hem de fer un pas molt més endavant amb la nova llei de protecció dels drets dels animals i benestar. Tenim la corresponsabilitat com a servidors públics de vetllar i continuar treballant amb aquest llarg camí. Per aquest motiu, el grup municipal de Fets per Sitges proposem al ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents acords. Primer, que es permeti accedir als animals de companyia en les zones verdes i parcs de Sitges seguint les normes de l'ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals de Sitges. Segon, que es col·loquin rètols informatius del lliure accés dels espais comuns segons l'ordenança vigent sobre la tinença d'animals i senyalitzar la prohibició de l'accés als parcs infantils amb animals de companyia. Tercer, reforçar els parcs amb papereres habilitades per a la recollida d'excrements i quart, comunicar l'acord, el present acord a les regidories competents per a la seva aplicació i per fer difusió als mitjans de comunicació. Per això doncs, els demano doncs, el vot dels seus grups. Moltes gràcies.
Gràcies, paraules en aquest punt. Senyora García, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Rubí, nosaltres donarem suport en aquesta moció. De fet, la veiem de sentit comú, ni més ni menys. Entenem que els animals de companyia doncs, poden accedir, han de poder accedir en aquestes zones que vostè explicava perfectament i que també detalla la seva moció, però sempre doncs, obeint a l'ordenança de tinença d'animals que tenim a Sitges. No? Per tant, sense més, doncs, anunciar el nostre vot favorable.
Moltes gràcies, senyor Gilabert.
Muchas gracias, alcaldesa. Señor Rubí, nosotros vamos a apoyar su moción. En primer lugar, porque es de sentido común. Y en segundo lugar, porque en Sitges se está produciendo una situación que es cuanto menos ridícula. O sea, uno no puede ir a ciertos parques con su perro, con su correa y el perro cogido, y en Aiguadols están todos los vecinos desesperados porque las colonias de gatos campan a sus anchas y no se está haciendo nada. Esto es una realidad. Entonces, una persona que tiene su perro, que quiere pasear por el jardín de Terramar con su perro atado, incluso según la raza que sea, con su bozal, no puede. Pero todos los que son partidarios de que no se haga nada en la colonia, en las colonias de gatos de Aiguadols, pues tenemos una situación que ya es dramática. Viene esto al caso porque también aprobé una moción del señor Rubí respecto a la colonia de gatos o la normativa cuando él era regidor. Y este humilde regidor dio respaldo porque entendía que eso era una manera de solventar la situación en la que se encontraba Aiguadols con la colonia de gatos. Por lo visto, no se ha dado seguimiento a dicha resolución y tenemos ahora un problemón con la colonia de gatos de Aiguadols. Y volviendo al inicio de lo que nos ocupa, resulta que con toda esta problemática no puedes acudir con tu perro a diversas zonas de Sitges. Entendemos que es descabellado y por eso entendemos que esta moción es razonable y es oportuna y por eso manifestamos nuestro apoyo.
Moltes gràcies, senyor Tomau, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Aviam, senyor Rubí, com ho fem això? Des de Guanyem Sitges veiem molt bé l'esperit de la moció, però hi ha el tema dels jardins de Terramar que ens genera certs dubtes. En genera certs dubtes perquè allà s'està fent una feina molt gran en quant a protegir espècies amenaçades i protegides i molta feina en quant a biodiversitat. A banda, hi ha molt a prop hi ha la presència de la riera de Ribes i que ja puguin entrar gossos, encara que gossos o mascotes, Vull dir, no en genera certs dubtes. Per tant, nosaltres des de Guanyem li proposem que si retira els jardins de Terramar, nosaltres li aprovarem i si no, doncs no. Més que res per blindar els jardins de Terramar per com a jardins de Terramar és, vull dir, i ja està.
Moltes gràcies. Més paraules? Senyora Gallardo, endavant.
Gràcies. Bé, senyor Rubí, nosaltres li avancem el nostre vot favorable a aquesta moció perquè, com s'ha dit per part de companys que m'han precedit, evidentment és que és de lògica, és de sentit comú. La moció no és nostra i, per tant, no sóc jo aquí per defensar-la, però amb les paraules del regidor de Tubau, és que a vegades ens ho posen complicat per no reaccionar a algunes coses que diuen, perquè està molt bé que vostès i les persones que es vinculen a les entitats del seu entorn vulguin protegir les espècies amenaçades, però m'agradaria que tinguéssim el mateix capteniment en protegir el nostre patrimoni a l'hora de manifestar-nos i expressar la nostra opinió sobre el que ens esdevé com a societat, no? Protegim tot i segurament el problema amb les espècies protegides als jardins de Terramar no és ni dels gossos ni dels gats que porten els gats, no tant, però algun ciutadà hi ha, dels gossos que porten lligats els ciutadans, no? Dit això, suporta aquesta moció a tots els espais públics del municipi sense excepció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part del govern parlaré jo mateixa. També ja li avanço que votarem sí en aquesta moció perquè ens sembla prou encertada. Sí que li demanaríem, perquè parlant també amb el secretari, que al principi posem el instar a, que no està posat, per tant que Fets per Sitges proposa al ple de l'Ajuntament de Sitges l'aprovació dels següents acords. Instem a primer i tots els acords. I després no, només sí que fent una reflexió que hem demanat, no, al Departament de Salut també que ens fes observacions sobre aquesta moció. És evident que és s'atén a la nova normativa que hi ha, però que hem de ser plenament conscients que això requerirà una molt bona campanya cívica, sobretot perquè els amos dels gossos doncs actuïn correctament, perquè evidentment això representarà que s'haurà de posar més control perquè els animals vagin lligats, més control. Sí que és veritat que tenim parcs, com per exemple el Terramar o Hort de Can Fals, que els parcs infantils no estan vallats. I en això sí que la normativa ho diu, que en aquells parcs, evidentment, que està vallat no hi ha problema, però en aquells que no estiguin vallats els parcs infantils, doncs s'ha de tenir més cura. Per tant, sí que necessitarem un control potser encara més rigorós perquè això es compleixi, no? Que esperem que tothom compleixi, però sí que votarem afirmativament. Passo ara la paraula al senyor Rubí.
Pues els agraeixo primer a la senyora Eva García del Partit Popular el seu vot afirmatiu, vam parlar, i el que diu vostè és sentit comú. Al senyor Gelabert de Vox també li agraeixo molt el seu vot i ja entenem que és una altra problemàtica seriosa el tema dels gats. I sí que és veritat que aquest regidor, com va tenir responsabilitats, també per unanimitat vam aconseguir tenir una normativa per poder abordar aquests temes, però és un tema que ja compete al govern i té tota la raó que ja, igual, hi ha un problema molt seriós amb aquest tema. Referent al govern, els agraeixo també a tot el govern el seu posicionament i sobretot també a la senyora del Mar Galló també que vam estar parlant sobre el tema i també ens ha fet algunes aportacions que segurament dins del benestar animal i dels parcs infantils segurament algun dia es podrà dur a terme. I referent al senyor Tubau, senyor Josep Maria, jo sé el que vostè realment pensa, i ho sé. I a vegades les coses costen de defensar-se, i jo l'entenc. Jo entenc que té vostè dins del seu ampli espectre de grup, té gent molt ecologista, no? Que li diu a vostè que no entén el tema dels jardins de Terramar. A mi m'agrada veure aquesta gent quan ens hi trobem tots els que estem aquí als concerts de Terramar, que faci un estudi de biodiversitat però de les persones que anem allà, perquè els concerts d'aquells dies, els 20 dies que està el jardí de Terramar, amb l'afluència de 1.000 i escaig persones, al costat de les bases, les taules on ens anem de parlar feix, a prendre los vinitos, les copites i l'aigua. I no estic dient cap animalada i no estic criticant a ningú, però és una realitat que tenim en aquest plenari. I que després una persona que surti del Terramar, del Vinyet, de Sitges, que pugui passejar amb el seu gos, que faci el circuit d'anar pel passeig de la Ribera i traspassar el jardí del Terramar, no pugui anar-hi. No? O sigui, jo també els hi plantejo a la seva gent que faci aquest replantejament, que si són també tan durs a l'hora del tema dels jardins i totes les actuacions que fa el ser humà. Vale? Però igualment jo li agraeixo la seva disposició a parlar, que l'hem tingut sempre, i entenc que no retiraré cap punt perquè entenc que és una moció que penso que és bona, sobretot per les persones que passegen, per les persones que poden gaudir del seu animal de companyia, i els agraeixo a tots plegats. Desconec el vot del Partit Socialista, no s'ha pronunciat. No, sí, també els agraeixo al Partit Socialista. Perdona, el Partit Socialista en Margalló, pues, la seva bona disponibilitat, i sobretot aquí que guanyarà seran les persones un dia normal puguin anar tranquil·lament passejant el gos sense cap prohibició. Moltes gràcies.
Hi ha un segon torn de paraules? No? Doncs prenc nota de la pregunta sobre els gats perquè després en el torn de pregues i preguntes els hi contestarem. Doncs passem a la votació de la moció. Perdó? Ah, sí, l'esmena d'insta a ho posarem, tenem en compte. Bueno, si es pot.
Bé, simplement és que s'ha de ser conscient del valor jurídic que tenen les mocions, és a dir, que no són immediatament executives, no vol dir que exactament. Si avui s'aprova, a demà ja sigui aplicable, sinó que simplement s'ha d'entomar per part de les regidories competents per decidir com i quan es aplica. Però no.
I recordem també que les mocions que s'aproven després cal treballar-les durant un temps, com per exemple aquesta o d'altres que s'estan treballant. Doncs molt bé, passem a la votació. Això és el punt número 15, proposta d'acord del grup polític municipal de Fets per Sitges perquè els animals de companyia puguin entrar en els jardins i espais verds de Sitges. Vots a favor?
20.
Vots en contra?
1. Queda aprovat.
Deu i 41 minuts, per tant, va tirar endavant la proposta d'acord de Fets per Sitges perquè els animals de companyia puguin entrar en els jardins i en els espais verds. Més difícil va ser l'aprovació de la moció que presentava Verds en Comú Podem, perquè finalment 10 vots a favor, 7 vots en contra i 4 abstencions van possibilitar l'aprovació d'aquest punt que vol la modificació legislativa per tal de corregir els beneficis fiscals i les exempcions a l'Església Catòlica i altres confessions religioses, tot plegat a partir del concordat que es va signar l'any 1979, a partir del qual saben que l'Església, els béns de l'Església, no paguen IBI, entre altres coses. Bé, doncs d'aquí que bona part del fonament de l'exposició de Carme Gasulla anés per aquí, però hi va haver un contrapès, diguem-ne, potent que va fer valer la tradició, que va fer valer el fet cultural, el fet religiós, el que d'alguna manera va possibilitar que el debat es tensionés i anés a parar, diguem-ne, a àmbits supramunicipals.
Sí, sí, correcte. De fet en aquest ple, sobretot els portaveus del Partit Popular, de Vox i de Fets, doncs van apel·lar fins i tot a les creences personals que, per entendre que aquesta moció anava directament en contra d'aquest tipus de diguem, de creença o de la llibertat religiosa. En el ben entès que no paguen IBI no només les associacions, les confessions, sinó que també les associacions sense ànim de lucre, segons també va dir el senyor Gilabert. En canvi, doncs, la moció, doncs, això anava orientada bàsicament a reclamar que l'Església Catòlica, que és propietària de molts béns i que, per tant, per dir-ho d'aquesta manera, tindria possibles, doncs, que els pugui revertir també en el bé de la comunitat.
Que hi hauria debats afegits, està per veure si...
Sí, perquè va sortir el Domini i tot.
Va sortir en determinats indrets, està per veure si l'Església és tan rica com sembla, i en determinats indrets també cal veure si l'Església és la que paga totes les restauracions dels béns de l'Església, que això també entraria dins un àmbit... Bé, bàsicament us diem que això no és així, que hi ha restauracions que valen tal quantitat de diners que si no és amb aportació de diner públic o diner privat o de finançament de qualsevol, sinó que els hi diguin els francesos, amb Notre Dame, per exemple, l'Església no seria capaç, perquè una cosa és tenir molt patrimoni, l'altra cosa és tenir molt diner. Però aquesta exempció de l'IBI, diguem-ne que va quedar relegada en el debat. I fins i tot José Antonio Gilabert va deixar anar bé una frase que per aquells... Bé, era un home de gran cultura, o bisbe Torres i Bages, però és clar, Catalunya serà cristiana o no serà? La frase de Torres i Bages, que va ser, si no recordo, bisbe de Vic, estem parlant del segle XIX.
Bueno, de fet, aquesta és la frase que està impresa quan entres a Montserrat.
Exacte. Catalunya serà cristiana o no serà? Bé, Carme Gasulla va contestar con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. O sigui que va ser un debat d'aquell amb frases fetes tradicionals de capçalera, eh? Per si algú vol un debat animat. 20 minuts de debat a l'entorn d'aquesta moció de Verds en Comú Podem per la modificació legislativa per tal de corregir els beneficis fiscals i les exempcions a l'Església Catòlica i altres confessions religioses.
Passem ara al punt número 16, que és una altra proposta d'acord, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Verds en Comú Podem per la modificació de legislativa per tal de corregir els beneficis fiscals i exempcions a l'Església Catòlica i altres confessions religioses. Per parlar d'aquest punt, la regidora Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Voldria començar la presentació d'aquesta proposta d'acord anunciant que hem retirat l'acord primer i amb lletra més a tots els portaveus i també al secretari. I faig la presentació d'aquesta proposta d'acord que presenta el nostre grup una mica rematint-me el que també es va ajuntar per errada, no? Que per circumstàncies històriques l'Església Catòlica és propietària de multitud de terrenys, edificis, una bona part dels quals no tenen cap relació ni amb el culte ni amb serveis socials. I aquests béns immobles que, fruit del concordat del 3 de gener del 79 amb l'Estat espanyol i la Santa Seu, estan exempts de tributar l'IBI. I d'això és el que estem parlant. És cert que hem avançat des d'aleshores i, de fet, hi ha un recent acord, recent de l'any passat, del govern de Pedro Sánchez, on l'Església renuncia a aquestes exempcions dels impostos, per exemple, sobre construccions, instal·lacions i obres, a l'ICIO, o els que afecten a contribucions de caire especial, amb aquest pacte que es va aconseguir entre la Conferència Episcopal i el Ministeri de la Presidència, com deia, el 2023, que és un començament del final d'aquests privilegis fiscals de l'Església Catòlica amb el pagament d'aquests dos impostos. De fet, això ja suposaria recaptar més de 16 milions d'euros a l'any. Poca cosa, donada la quantitat que recapta l'Església al voltant dels 1.000 milions d'euros l'any, segons el consta la darrera memòria d'activitats de la Iglesia. Que hagi començat a pagar aquests dos impostos locals és un primer pas, però és cert que el clere espanyol segueix gaudint del seu particular paradís fiscal. La proposta d'acord també fa referència a diferents sentències, la que comença la que es produeix el 22 de juliol del 2021 del jutge de contenciós administratiu número 8 de Barcelona en relació al recurs presentat per una congregació religiosa sobre l'abstenció de pagar l'IBI, i el recurs es va presentar després de la notificació de l'Ajuntament on es demanava el pagament de l'IBI corresponent al 2029, i aquesta sentència resolia l'obligatorietat de tributar una entitat religiosa atesa la seva activitat econòmica, afegint també més sentències posteriors que en definitiva ja estan posant a focus amb aquesta, com deia, amb aquests privilegis que té des del punt de vista fiscal el clergue espanyol. D'entrada, ni declaren tan sols els seus sous, és veritat que són baixos, i tampoc tot el de societats, el de transmissions, el d'actes jurídics documentats. Sí que és cert que paga l'IVA des de l'any 2007 per l'aprovació del sistema d'assignació tributària, però és en l'impost de béns immobles, el l'IBI, on més clarament s'aprecia aquest privilegi fiscal. L'Església no paga ni un sol euro per l'IBI, tot i que posseeix milers d'immobles de tot tipus. S'estalvia centenars de milions d'impostos. Aquestes exempcions fiscals d'aquesta institució catòlica també arriben als donatius, col·lectes, rendiments de patrimoni immobiliari, immobiliaris i les plusvàlues generades per vendes de patrimoni, perquè no paguen aquest impost de societats. Cal recordar que només amb aportacions voluntàries dels fidels l'Església va recaptar només l'any 2020 310 milions d'euros. S'han de sumar totes aquestes aquests 237 milions d'euros gairebé anuals que s'assignen tributàriament per l'IRPF, i el més curiós són algunes declaracions, no? La carta dominical de fa tot just un mes, a setembre de 2024, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, deia que hoy también existen muchas esclavitudes, i es referia a la falta d'habitatge que afecten a moltes persones. En canvi, l'Església Catòlica, que posseix aquest patrimoni immobiliari tan ampli, doncs no sabem quin és el plantejament ni la solució que dona sobre aquesta crisi. La veritat és que l'exempció depèn de l'ús que se li doni de l'IBI, depèn de l'ús que se li doni a les propietats, és veritat, però la paradoxa és que si són utilitzades per activitats religioses o socials no paguen, però si es lloguen per negocis també estan exemptes
a menys que es tracti d'un negoci operat directament per religiosos. Pensem que és de justícia el que proposa aquesta proposta d'acord i el que demanem és que vostès facin costat als següents acords. Instar el govern de l'Estat espanyol a la modificació del Real Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i la llei 49/2002 del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i incentius fiscals al mecenatge, fundacions, per tal de suprimir les injustificades absencions de l'IBI i els altres impostos d'edificis titularitat de les confessions religioses. Tercer, instar el govern de l'Estat espanyol a la revisió dels acords del concordat amb la Santa Seu del 1979 per tal de que se suprimeixi l'exempció tributària de l'IBI i altres beneficis fiscals. I quart, traslladar els acords al govern de l'Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés, a la Federació Municipal, a la FMC, a la CM i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, senyora regidora. Aquesta moció simplement és absurda. Des del títol fins a la signatura és completament absurda. Ara, de darrera hora, entrant en aquesta sala, ens ha anunciat que retirava el punt 1. Home, és que el punt 1 instava vostè mateixa a l'Ajuntament a publicar una informació, vostè que governa, o sigui, un sentit, diguem-ne, absolutament absurd. Però és que el punt 2 i 3, que sí que els manté, doncs resulta que vostè insta el govern de l'Estat. Jo tenia entès que vostès estan governant Espanya fa 6 anys. Ja sé que últimament tenen altres guerres i ara sabem a què es dedicaven a Madrid, al govern espanyol. Però permeti'm que li digui, és absurd que vostès, Comuns, Sumar, Restar, Marees, més igual com es diguin, és absurd que vostès instin el govern de l'Estat a fer no sé què. És que no sé quin sentit té. Per què no parla vostè amb els seus? Té ministres del govern espanyol. Què han fet en aquests 6 anys? És que vostès tot el que té a veure amb l'Església, amb la religió i amb les creences religioses, és que vostès ho persegueixen d'una manera... És que no sé vostè, com a regidora de l'Ajuntament de Sitges, què pretén presentar en aquesta moció. És absurd, completament absurda. Miri, senyora Gasulla, les organitzacions sense ànim de lucre estan exemptes de l'IBI en els immobles que fan servir directament per les seves activitats socials, educatives, benèfiques o d'investigació. Però vostès és que resulta que tenen una obsessió no contra l'Església Catòlica, sinó contra totes les confessions religioses, ignorant que no som un estat laic, som un estat aconfessional. I el fet que vostès vulguin eliminar les bonificacions fiscals de les entitats religioses mentre les mantenen altres ONGs de la seva corda i que aquestes sí que els agraden, doncs aquesta és una clara discriminació contra la llibertat religiosa. Només li prego respecte cap a aquelles persones que sí que creiem fermament en la religió, en les esglésies i en tota la tasca social que fa la nostra església. Fins i tot ha arribat avui a parlar del bisbe de Barcelona. És que no sé vostè com a regidora de Sitges, doncs avui quina camisa s'ha posat, doncs fins i tot parlant del bisbe de Barcelona. És que no sé, repeteixo, moció completament absurda. Vostè mateixa, el seu partit, insta el govern de l'Estat, que són els seus, a que facin no sé què. I per què no ho fan? Per què no ho han fet en aquests 6 anys? Senyora Gasulla, no sé, aquí es poden portar moltes mocions, però sobretot que tinguin alguna cosa a veure, sobretot amb aquesta ciutat, i sobretot, com li deia, doncs que tinguin algun efecte pràctic, que es puguin assolir, que es puguin assumir, però és que vostè s'està posant deures en els seus propis mateixos. I respecte, per favor, respecte. Ja sé que el seu partit no respecten, però com a mínim vostè moltes respecti gràcies. La religió.
Gràcies. Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Rubí, endavant.
Sí, moltes gràcies, senyora Gasulla. He vist María del Carmen. És un nombre muy bonito. I és perquè he vist ara la signatura. Què li anava a dir? De veritat és que ja fa... Sí, no, dic María del Carmen, que és un nombre molt bonic. El seu, l'estic veient. Sí, li dic... Perquè sí que és veritat que quan vaig veure la instància, bueno, l'acord, jo ja li vaig dir a Comissions Informatives que la retirés, per molts motius, els coherents, que diu la senyora Eva García del Partit Popular, que ho trobo molt coherent. I vaig dir perquè què fàcil és ficar-se amb l'Església Catòlica. Però és lo fàcil, és lo fàcil, és lo fàcil i lo covard. I no estic dient que ens tinguem que ficar amb altres religions, perquè sóc una persona que respecto a totes les religions i creences. Partint d'aquesta base, Sí que és veritat que vaig estar tota una setmana donant-li voltes i realment penso que això no és un foro de debat, perquè estar parlant amb un regidor que és cristià, practicant i convençut, no la vull convèncer, no s'hi tindré que convèncer, no la convenceré mai, i amb això raja aquesta moció, que crec que és la... Jo porto 10 anys de regidor, em sembla que és la tercera, més o menys, que jo crec que he sentit en aquest plenari, que porten duent conseqüentment. Jo entenc que vostès tenen aquesta fixació amb els catòlics i amb l'Església Catòlica, em sap molt de greu, i sento, no diré el que sento, perquè tampoc no li vull donar massa eines, perquè després entrem en un debat que jo no la podré ni convèncer, ni amb els seus, ni vostè ni podrà convèncer, evidentment, amb els meus. El que sí que li dic és una altra cosa, que jo els encoratjo que segueixin 2.000 anys més, perquè ja fa 2.000 anys que els cristians i l'Església Catòlica, per una banda i per l'altra, hem estat perseguits. Vostès, jo els encoratjo que d'aquí 2.000 anys continuïn amb la seva obsessió que tenen contra l'Església Catòlica. Per això, simplement és això. I no sé que sento algú que diu algú, per aquí hi ha algú? No. És que, vale, no. Dic això, que vostès, jo els encoratjo que siguin dos, que continuïn, i d'aquí 2 anys continuïn presentant-la les mateixes, i res, d'aquí 2.000 anys, si estem tots, pues, tornem a veure. Gràcies.
Més paraules? Senyor Gilabert, endavant.
Muchas gracias, alcaldesa. Esta moción es la típica moción con la que nos brinda de vez en cuando la extrema izquierda de instrumentalizar un ayuntamiento, instrumentalizar una institución para hacer política a nivel nacional. De hecho, el concordato tiene condición de tratado internacional, o sea, ya no política nacional, sino ya política internacional, sin que incumba a Sitges, sin que Sitges tenga ningún tipo de capacidad para modificar ya la Constitución. Porque la Constitución, en su artículo 16, es muy claro, que España no es un Estado confesional, pero que mantendrá la cooperación y nombra específicamente con la Iglesia Católica, así como el resto de confesiones. Ustedes quieren modificar el concordato, quieren modificar toda la legislación tributaria que afecta a las haciendas locales y quiere modificar hasta la Constitución. Entonces, claro, no tiene ni pies ni cabeza. Yo entiendo que esto es una moción de cara a la galería, que como se ven impotentes ante la situación que viven muchos españoles, y en especial en Sitges, que hay una asfixia fiscal galopante, quieran fijar el punto o quieran fijar la mirada ante una institución como es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que sí, está exenta de IBI. Pero, ¿usted conoce lo que se celebra en las fiestas mayores de todos los pueblos de España? ¿O es que en la fiesta mayor de Sitges, qué se celebra? ¿Qué se celebra? ¿Dónde se celebra? ¿Y cuál es el acto principal? ¿No tiene nada que ver con la Iglesia Católica? ¿Nada? ¿No son santos lo que se celebra? ¿Es Bartolomé y Tecla, son, no sé, unos jugadores de la Blanca Subur, o qué se cree que son? Son santos porque la tradición española y la tradición catalana está fundamentada a la religión católica y está fundamentada al cristianismo. Y usted, Luca Voltrancà, es la nuestra tradición. ¿No va la persona que va a fundamentar las arrels de Cataluña? Va dir una frase que té d'estar amb la front de tot català. Catalunya serà cristiana o no serà?
Moltes gràcies. Sí o no? Respectem les creences de tothom, si us plau. Respectem les creences de tothom, si us plau, de tothom. Senyor Tubau, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com no pot ser d'una altra manera, el nostre vot serà favorable. I és més, per nosaltres la moció se'ns queda curta. Ens hauria agradat que no es hagués retirat el primer punt, però bé, se'ns queda curta. És que res, entenem aquesta moció com un posicionament polític i emplacem a les companyes de Comuns Verds a tirar endavant altres mocions conjuntament. I bé, m'ha sobtat una mica l'agressivitat en què han opinat alguns partits polítics, però bé, és el que hi ha. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyora Gallardo, endavant.
Gràcies. No, simplement, senyora Gasulla, vostès, el seu partit, pretén una vegada més fer-nos caure a la trampa de la seva justícia moral. I nosaltres no volem. Creiem que és de molt poc rigor, perquè si parlem d'exempcions fiscals que han de ser justes per tothom, abordem un debat seriós, però deixin estar l'adoctrinament, perquè jo crec que encara no som conscients del mal que està fent aquest intent d'adoctrinament. Miri, l'única cosa que volem dir nosaltres és que estem disposats a parlar del que faci falta, però no permetrem de cap manera que no respectin les creences, que és el que vostès pretenen, directe, indirectament, per dalt, per baix, per dreta o esquerra, amb la política. Respectem i a partir d'aquí creem debats i decisions serioses. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gasulla, per respondre.
Sí, con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, que deia Cervantes. No sorprèn ni la seva intervenció, ni la seva intervenció, senyora García, ni la seva, senyor Rubí, ni la seva, senyora Gallardo, i tampoc la seva. El que no puc acceptar són les faltes de respecte de la senyora García, perquè vostè ha fet mofa del nom del meu grup. Això no ho puc acceptar. No ens parlin vostès de respecte, no es faci vostè la consternada, perquè no ens parli vostè de respecte quan ens ha parlat de sumar, restar o el que sigui, perquè per nosaltres és una falta de respecte. Per tant, el tema de les lliçons morals que deia la senyora Gallardo tampoc ho podem compartir. De fet, vostès estan arrimant allò que es diu l'agua a su molino, no? Perquè insisteixen en parlar de la religió, de la llibertat religiosa i ideològica, i estem parlant de fiscalitat. No manipulin el debat, sobretot perquè ho diu la mateixa proposta. Vostès fan una lectura del que és l'article 16.3 de la Constitució espanyola, que efectivament declara que l'estat espanyol és aconfessional, però també diu que ha de tenir un tracte neutral i d'equitat amb les diferents confessions del respecte des de la llibertat religiosa i ideològica davant de la llei, com estableix l'article 14 de la pròpia Constitució. Jo a vostès no els hi dic que no creïn, que no practiquin la seva religió, al contrari, són lliures de fer que els hi sembli. Però és bastant habitual aquesta allau de respostes quan toquem aquest tema. Nosaltres el que demanem és una fiscalitat neutral, objectiva i justa per tothom, justament perquè es produeix això que hem dit, no? per ajudar la gent que ho necessita. Pensem que és un privilegi que no es pot mantenir i són privilegis per nosaltres obsolets. Ja m'han demanat que retirés la proposta d'acord en la comissió informativa, símptoma del que s'albirava avui. Evidentment, és mostra del que vostès avui han manifestat, ho respecto plenament, però el que els demano és una mica més de respecte. Gràcies.
Moltes gràcies. Tenen un minut de segon torn, si volen utilitzar-lo. No, senyor Gilabert, endavant.
Muchas gracias, alcaldesa. Bien, simplemente, y seré rápido. La Iglesia Católica cumple multitud de fines. Le quiero recordar, señora Gasulla, que Cáritas también es Iglesia Católica, que el Domum también es Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica precisamente tiene estas exenciones precisamente para poder desarrollar su labor. Aún es más, al mismo tiempo puede realizar todo el mantenimiento de sus instalaciones, de sus parroquias, de sus catedrales, sin que vayan a cargo del erario público. Va precisamente a cargo de la Iglesia Católica. Por eso tiene estas exenciones. Y porque usted ha olvidado el último párrafo del artículo 16.3, que es el que yo le he dicho. El Estado tendrá una cooperación especial con la Iglesia Católica. Por eso se firma el concordato y por eso mismo usted, el gobierno en el que su partido forma parte, ha renovado todos estos acuerdos. Es que no tiene mucho sentido que ponga Sitges aprobando una moción para que las lleve al Estado cuando su partido gobierna en este Estado.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tenien senyor Tobau, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem, una vegada més, diem allò que qui més té, més pagui. Estem parlant que la Iglesia Catòlica té molts diners, per tant, jo crec que és de justícia que paguin a l'IBI i el que faci falta. Per altra banda, també encoratgem no només a Comuns Verds, sinó també a altres partits d'esquerres, com diuen ser el Partit Socialista, doncs perquè també s'afegeixin a aquest tipus de mocions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Algú més? El minut? No? Senyora Gasulla, vol dir alguna cosa per tancar? No? Doncs passem a la votació. Recordem que és el punt número 16, proposta d'acord del grup polític municipal de Verds en Comú Podem per la modificació legislativa per tal de corregir els beneficis fiscals i excepcions a l'Església Catòlica i altres confessions religioses. Recordem que s'ha eliminat el punt 1 de l'acord. Per tant, vots a favor?
Deu vots a favor.
Vots en contra.
Set.
Abstencions.
Quatre. Queda aprovada.
Moltes gràcies.
Allò que els dèiem, el debat sobre l'Església Catòlica, sobre les creences de cadascú, a partir de la moció que presentava Verds en Comú Podem i, com els dèiem, que fou aprovada, però va ser la que va ser aprovada d'una manera més justa de les tres. 10 vots a favor, 7 vots en contra i 4 abstencions. I ens queda la tercera moció que va obrir també així una mica de debat sobre els procediments, la gestió de la concessió de determinades activitats o esdeveniments a l'espai públic i si es fa d'una manera diferent o si tenen més possibilitats d'accedir als permisos les grans corporacions respecte a les entitats més petites. Per aquí anava la proposta d'acord de Guanyem Sitges per la recuperació de l'espai públic en favor del teixit associatiu i la vida comunitària a Sitges, una moció que va presentar, que va argumentar Josep Maria Tobà.
Correcte, una moció que doncs això tenia l'interès o la intenció de fer evident que l'Ajuntament ha de donar suport en aquest teixit associatiu de Sitges, tot i que alguns partits, en el cas concret de PP, Vox i Fets, doncs van atribuir-ho més a la necessitat de donar suport a determinades organitzacions que estan en l'entorn precisament de Guanyem i que doncs al final són associacions que van compartint els membres o els afiliats, així d'una manera una miqueta gràfica també ho va esmentar el regidor Gilabert. Una moció que va ser, en aquest cas, un argumentari que va ser contestat pel regidor Tubau, dient que s'havia parlat no només amb aquestes entitats, sinó també amb d'altres, com l'agrupació, com el Retiro, perquè és evident que es necessita doncs, un cert suport per part de l'Ajuntament a les entitats alhora que aquestes necessiten fer determinades activitats en l'àmbit públic.
En un moment escoltaran el debat, en un moment també fins i tot un cert somriure, quan Gilabert li va dir a Tubau i vostè segurament no ha anat a veure les entitats que he anat a veure jo, i jo no he anat a veure les entitats que ha anat a veure vostè. I probablement tots dos tenien raó en aquesta afirmació. Un debat que començava, com els dèiem, Josep Maria Tubau amb l'argumentari d'aquesta moció de Guanyem Sitges.
Passem ara a la proposta número 17, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Guanyem Sitges per la recuperació de l'espai públic en favor del teixit associatiu i la vida comunitària a Sitges. Per parlar d'aquest punt, el regidor Tubau, endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En els darrers temps, diverses entitats i col·lectius de Sitges han experimentat dificultats a l'hora d'aconseguir els permisos necessaris per a l'ocupació de la via pública amb l'objectiu de realitzar actes que enriqueixen el teixit associatiu i la vida comunitària al nostre municipi. Aquesta situació contrasta amb la facilitat amb què s'otorguen permisos per a l'expansió de terrasses, de bars i restaurants, així com també per a esdeveniments promocionals de grans marques i festivals. Aquesta disparitat en el tractament de les sol·licituds afecta negativament el teixit associatiu local i limita les oportunitats de participació ciutadana en activitats culturals i socials que fomenten la cohesió i la integració comunitària. Des de Guanyem Sitges, les prioritats a l'hora de gestionar l'espai públic haurien de ser les següents. revertir la privatització de l'espai públic i repensar els espais d'oci per incloure totes les veus, especialment les del jovent i els col·lectius locals. Potenciar les estructures i col·lectius locals facilitant-los l'accés als espais públics per al desenvolupament de les seves activitats. Programar una oferta d'oci popular i participativa on no es basi en el consumisme, sinó en el foment de les relacions socials i comunitàries. Defensar els espais alliberats i autogestionats i cedir part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzat. I recuperar l'espai públic per a l'ús comú, lluitant per la seva apropiació per part dels interessos corporatius. Per tot això, proposem al ple de l'Ajuntament de Sitges l'adopció dels següents acords. Primer, instem a establir un procediment transparent, equitatiu i públic per la concessió de permisos d'ocupació de la via pública, garantint que les entitats i col·lectius locals tinguin prioritat respecte a les empreses privades i grans corporacions. Segon, instem a crear una taula de participació ciutadana que inclogui representants de les entitats i col·lectius locals per la planificació i gestió conjunta de l'ús de l'espai públic. Tercer, instem a revisar, si s'escau, i si s'escau, modificar les ordenances municipals relacionades amb l'ús de l'espai públic per eliminar les barreres que dificulten l'organització d'actes per part de les entitats locals. Quart, instem a garantir la disponibilitat d'espais públics per a la realització d'activitats comunitàries, culturals i socials, prioritzant-ne l'ús per part de les entitats, per les entitats sense ànim de lucre i col·lectius locals. Cinquè, instem a promoure un model d'oci inclusiu i participatiu, allunyat del consumisme i que fomenti la cohesió social, especialment entre el jovent. Setè, instem a implementar mesures per reduir les molèsties als veïns i veïnes, com per exemple els horaris consensuats, assegurant així la convivència entre l'activitat associativa i el dret al descans. Vuitè, instem a realitzar campanyes de sensibilització sobre la importància del teixit associatiu i la vida comunitària per al benestar del municipi, fomentant la participació ciutadana en aquestes activitats. Novè, instem a establir criteris clars i objectius per l'autorització d'esdeveniments a l'espai públic, assegurant que no es prioritzen els interessos comercials per sobre dels col·lectius locals. I desè, instem a facilitar recursos i suport tècnic a les entitats i col·lectius per a la tramitació dels permisos necessaris, reduint la burocràcia i agilitzant-ne els procediments.
Moltes gràcies. Paraules en aquesta moció. Senyora García, endavant.
Bé, gràcies, senyora alcaldessa, gràcies, senyor regidor, per l'exposició d'aquesta moció que votarem en contra. Vostès posen en aquesta moció condicions, entenem, sota el nostre punt de vista, de desigualtat. És una clara mostra d'una actitud intervencionista tan pròpia de l'extrema esquerra, d'allò de vamos a quitar a unos para poner a los míos, no? I clar, vostès doncs, el que pretenen amb aquesta moció és beneficiar en els seus, pràcticament ho ha dit clarament, doncs, en contra de la igualtat que ha d'imparar i en contra d'empreses que vostès doncs, consideren enemics. Per tant, amb una actitud del tot intervencionista i amb una actitud, diguem-ne, de poca objectivitat, doncs nosaltres no votarem a favor d'aquesta moció.
Més paraules, senyor Ruiz.
Jo, senyor Tubau, el punt número 1, que és, diu, instem a establir un procediment transparent, equitatiu i públic. Jo em pregunto això què vol dir, que actualment el que s'està fent aquí a Sitges no és ni transparent, ni equitatiu, ni públic, doncs aleshores tenim un problema que es tindria que denunciar, però no amb una moció. Perquè si estem donant, si jo hem de donar un vot perquè instem a que es faci un procediment transparent, equitatiu i públic, a mi em fa creure molts dubtes. Dic, perquè, no sé, jo faig reflexió sobre aquest punt. Que nosaltres això entenem que hi hem de defensar, no? L'administració que ha de ser transparent, equitativa i pública. Aleshores, no entenc la seva moció. Hi ha punts que sí que m'agraden, que ens agrada el tema d'inclusió, tot això està molt bé, però el punt més important, evidentment, nosaltres no encabim que té un sentit, perquè si fins ara vostè insta és que fins ara no, aquests tres inputs no han estat. Si no han estat, vostè ha tingut un problema o han cregut convenient elevar aquesta proposta d'acord tenen els cànons per denunciar perquè no ha sigut ni transparent, ni equitatiu, ni públic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert. Endavant.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bien, aquí lo que se insta es a que haya unos colectivos, que no se saben muy bien qué colectivos son, son los colectivos que son todos lo mismo, los que tienen la sede en el Ateneu. Claro, en el Ateneu, que usted ve un local chiquitito y resulta que allí es como un vivero de empresas. ¿Sabe cómo es esas oficinas que son de 10 metros cuadrados y hay 100 sociedades? Pues eso es lo mismo. Está la Tecla, Palmera Rosas, la CUP, bueno, infinidad de asociaciones. A lo que se refiere usted, que son a esas asociaciones, a esos colectivos que colectivizan. Porque usted, con esta moción, lo que quiere hacer ver es que es el portavoz del todo el tejido asociativo y de todo el tejido cultural de Sitges, que no lo es, que tiene un regidor. Tienen los mismos regidores que nosotros, los mismos regidores de aquí del partido de mi compañera. Tienen los mismos. O sea, no se hagan aquí los portavoces de los colectivos de Sitges, porque no lo son. Ustedes lo que son todos los mismos, son una serie de asociaciones que son los mismos afiliados y que ustedes lo que quieren es tener una prioridad sobre el resto de asociaciones, sobre el resto de empresas. El Ayuntamiento de Sitges hace, y entiendo yo, en la medida de sus posibilidades, lo correcto, que concede los permisos cuando se les solicitan y tienen que pagar la tasa correspondiente cuando se les solicita. A veces lo harán con mejor acierto o con peor acierto, a veces lo harán con mayor rapidez o con menor rapidez. Pero ustedes lo que quieren es tener un beneficio, un fuero propio. ¿Por qué? Porque nosotros somos el colectivo de Sitges y nosotros somos los portavoces de los colectivos de Sitges. Eso es lo que está pidiendo usted, que como suele hacer la extrema izquierda, colectivizan a las personas, colectivizan a los grupos. Pues no, señor. Aquí cada uno pues tiene su personalidad y cada persona, cada empresa y cada asociación pues solicitará los permisos que considere oportuno. Y como he dicho anteriormente, el ayuntamiento, según la situación en la que se encuentre, según las actividades que estén previstas y según el calendario del año, pues podrá dar permisos o no podrá dar permisos. Y tendrá que pagar una tasa o no se pagará una tasa según la asociación que haya solicitado ese permiso. Por eso, como no tiene ni pies ni cabeza la moción que presenta Guanyem Sitges, pues nosotros votaremos en contra.
Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? Senyor Roig, endavant.
Sí, gràcies. Doncs, a diferència d'alguns que m'han precedit, no, la gran majoria d'aquesta proposta d'acord estem a favor. Però cal dir també que entre ahir i avui hem intercanviat propostes, alguna trucada i algun missatge sobre el tema que estem debatint. Estem totalment a favor del recolzament a les entitats, de posar facilitats a les associacions per realitzar actes a la via pública, d'assessorar aquestes mateixes entitats, com per cert ja portàvem el programa electoral amb la proposta de l'oficina de suport a les entitats, una oficina que el govern sembla que ara ha posat en marxa 6 mesos després de dir que l'engegava l'endemà, però bueno, benvinguda. Nosaltres hem proposat unes modificacions en la línia de no confrontar les activitats i les associacions i les empreses privades, com sembla ser que és el que busquen en aquesta moció, no? Tant vostès com tothom sap que si una empresa o un promotor privat pot obtenir a vegades els permisos per fer activitats amb més celeritat o no, també és perquè l'Ajuntament, o sigui, no és perquè l'Ajuntament els tracti diferent, sinó perquè tenen uns recursos que les entitats sitgetanes, que han estat substanciades en l'associacionisme i el voluntariat en la majoria de casos, doncs hi ha uns recursos que no tenen aquestes entitats, que sí que poden tenir les empreses privades. Per tant, la qüestió no és confrontar entre qui promou un esdeveniment, sinó posar les eines perquè les entitats i associacions de Sitges tinguin els recursos necessaris per aconseguir els permisos per fer les seves activitats, tenint en compte la cohesió social que generen i que són vitals pel nostre municipi. Així que per no liar amb el debat de paraula amunt i paraula avall, això sí, això no, aquí al ple, ja amb la proposta que li hem enviat i havent-li explicat i comentat les nostres aportacions amb vostè, li pregunto directament, accepta les nostres esmenes que li vam passar ahir i que hem estat parlant durant aquests dies?
Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gallardo.
Moltes gràcies. Bé, senyor Tubau, nosaltres ja li avancem que votarem a favor d'aquesta moció, perquè l'esperit de la moció el compartim i com a més sabem que serà molt complicat que s'estableixi cap paràmetre després que l'aprovem, simplement per comentar-li que en aquesta ocasió sí que ens agradaria que vostès acompanyessin quan nosaltres diem que no hi ha control d'algunes de les coses que es fan aquí o el control que nosaltres ens agradaria que hi hagués és perquè, com vostès, pensem que l'ocupació del nostre espai, del nostre patrimoni i l'utilització de la nostra imatge en benefici d'una determinada marca comercial, perquè crec que fins i tot vam comentar l'exemple d'un anunci que es va gravar, com molts d'altres, però un anunci que va utilitzar la nostra imatge en una data molt determinada i molt assenyalada del calendari, en el que van tenir un munt d'extres gratuïts, això ha de costar molts diners a aquestes empreses i no pot ser que paguin taxes ridícules i a vegades pràcticament inexistents. Si nosaltres cedim el nostre espai, el nostre entorn i el nostre patrimoni, això el que hauríem d'aconseguir és que revertís cap a les arques públiques i que a la vegada això precisament anés en favor de les entitats que potser aconseguiríem en algun moment de la vida que aquestes entitats tinguessin un espai acondicionat, no dependre simplement sempre de la via pública, tinguessin espais acondicionats amplis i adequats amb tots els serveis per poder desenvolupar les seves activitats. Així que siguem ferms amb tot i en fiscalitzar també que aquestes empreses privades paguin allò que entre tots, si cal, generem el debat, considerem que val utilitzar la nostra imatge i la nostra marca. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. En nom del govern parlaré jo mateixa, només per dir-li, ja li avanço també que votarem que sí, evidentment, i estem en general molt d'acord. Sí que coincidim amb el senyor Rubí en el primer punt que diu que estem establint un procediment transparent, equitatiu i públic. És així, també per respecte a la regidora actual i als tècnics que treballen cada dia d'aquesta manera, perquè no es pot ser d'una altra manera. I és més, i també garantim que les entitats col·lectius locals tinguin prioritat respecte a les empreses privades i grans corporacions, perquè no és la primera vegada que ens han demanat fer algun anunci o alguna activitat, per exemple, un 23 d'agost. No? I evidentment nosaltres sempre prioritzem les entitats, totes les activitats locals davant d'algun privat. Per tant, en aquest primer punt per nosaltres ja està, però sí que evidentment estem molt d'acord i com s'ha dit, nosaltres estem reforçant molt el tema d'ajuda a les entitats, amb l'oficina de les entitats, amb properament canvis també que hi haurà de regidories, que entenem que hem d'ajudar més, una mica, per què? Perquè som un municipi molt actiu on es fan moltíssims esdeveniments i perquè també la normativa cada vegada és més rigorosa, no diguem que no, i per tant a les entitats també els hi costa molt tot el tema de les subvencions perquè cada vegada doncs, hi ha més paperassa i per això entenem que se'ls ha d'ajudar perquè hi ha entitats que evidentment tenen molts mitjans i potser poden anar més bé però hi ha que els hi costa moltíssim i sí que evidentment el nostre objectiu és ajudar molt més i aquesta moció va, entenc, també en aquest sentit, així que votarem a favor. Senyor Tubau, per tancar el primer torn.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Rubí, el primer punt, transparent, equitatiu i públic. Més que res que hi han hagut ocasions doncs, que les entitats no han estat a l'hora de decidir si es donava un permís o no es donava. O sigui, aquí hi ha un comitè d'esdeveniments que decideix si donen permís a algunes entitats o no les dones o no les donen. Crec que és de transparència que quan això es decideixi l'entitat en qüestió hi sigui, perquè al final quan tu no dones permís per algunes coses s'han de donar unes explicacions i l'entitat ha de tenir l'oportunitat de defensar-les i crec que això doncs, estaria bé poder-ho confrontar, d'acord? Senyor Roig, ja ho veu que la tenim aprovada, però jo crec que el PSC també ha de votar a favor d'aquesta moció i crec que si vol podem posar la proposta que deia el punt 6 que feia vostè, que en comptes de dir instem a defensar i potenciar els espais autogestionats facilitant la cessió i l'ús d'equipaments públics per part de col·lectius i entitats locals, si tots estem d'acord, podríem posar instem a facilitar la cessió i l'ús d'equipaments públics a col·lectius i entitats locals. Si esteu a favor, doncs nosaltres, si votessin a favor, ho admetríem. Respecte a Vox, aquesta proposta no la presenta ni l'Ateneu ni els col·lectius que estan allà a l'Ateneu. Aquesta proposta s'ha parlat amb les entitats. No sé si vostès hi parlen sovint o no, però nosaltres aquesta moció l'hem parlat amb l'agrupació de Valls Populars, l'hem parlat també amb membres de la Junta del Retiro, òbviament amb l'Ateneu també han parlat, i amb més entitats que ara mateix no nombraré. Això és degut a tot el que ha passat últimament, però veig que tots reconeixem que hi ha una falta d'agilitat, i crec que bueno, que aviam si entre tots en posem solució. Gràcies.
Perdó, una cosa abans de passar la paraula. Com hem dit que quedava el punt 6?
Instem a facilitar la cessió i l'ús d'equipaments públics a col·lectius i entitats locals.
Ah, sense defensar i potenciar els espais autogestionats.
Sí, potser quan es parla d'espais autogestionats amb algú li fa una mica d'això.
A mi m'agradava, però bueno... Jo crec que sí, però bueno, vale. Perquè quedi clar tots.
Però al final el que volem és l'esperit de la moció, que s'aprovi.
Només recordar que des del Departament d'Interior ens van dir que els esdeveniments autogestionats funcionaven molt millor que la resta. Però bé, passem ara un minut més per tots, per la segona ronda. Hi ha paraules? Sí? Senyor Gilabert, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Ara ja m'ha deixat preocupat, alcaldessa, però molt preocupat, perquè quan em diu que sí, que està d'acord amb fer tot, que no ho feien, o sigui, vostès no garantissaven la disponibilitat d'espais públics per a la realització d'activitats comunitàries, no ho feien, o sigui, ho tenen de fer ara, perquè abans no ho feien. Instant a promoure un model d'oci inclusiu i participatiu, abans no ho feien, abans l'oci no era ni inclusiu ni participatiu, instar a implementar mesures per reduir les molèsties als veïns i les veïnes, abans no ho feien, o sigui, abans no feien cap mesura per reduir les molèsties als veïns i les veïnes, instar a realitzar campanyes de sensibilització sobre la importància del teixit associatiu, no deien que això ja ho feien, no deien vostè, ja han promès que faran una taula d'entitats, no? O sigui, llavors, què feien vostès? Si vostès aproven això és perquè vostès no feien res. Això és la realitat, perquè la realitat és que clar que n'hi ha diverses entitats, diverses associacions. Jo parlo amb moltes associacions. Pot ser que amb algunes de les que vostè parla jo no parlo, però vostè tampoc parlarà amb algunes que jo parlo.
Gràcies. Més paraules, senyor Rubí. Endavant.
Sí, jo bàsicament és sobre el punt 1. No? O sigui, jo entenc que el govern, o sigui, posa... O sigui, dona per fet que el procediment transparent, equitatiu, públic i tal, equitatiu, no ha estat fins ara? I entès jo això, la primera part, que vostès votaran a favor de que insten amb una regidora competent, amb els tècnics municipals, insten vostès a que es faci establir un procediment transparent. És que jo no, o tinc un dia avui així o no ho entenc, com la regidora i vostès com a govern, aquest punt no el treuen. Jo no entenc com no el treuen, però per dignificar el departament de quin és el seu, senyora Guiu? Perdoni, el seu departament, no? El d'activitats. Perdoni. Ah, sí. Que em refereixo que això, no? Que vostès traguin amb aquest punt, doncs, que em preocupa.
Moltes gràcies. Més paraules?
Simplement això, ja està. I disculpi el que no... Que no,
senyor...
No és que no sento bé, però no.
Departament d'Activitats.
Que no m'han recordat el nom, d'Activitats.
Activitats.
Vale.
Senyor Roig, endavant.
Sí, gràcies.
Mira, doncs potser li farem cas, votarem a favor d'aquesta proposta ja per segon cop, no? Avui, però també potser que no falta que ens digui el que hem de votar, sinó que negociant la gent s'entén i parlant i discutint, potser és millor això. Com vam comentar també, no? Doncs les paraules construeixen realitats i en molts casos el seu model i el nostre són diferents, està clar, però tot i discrepar molt en la part expositiva, però entenem que bueno, doncs és una exposició de motius que podem discrepar, en intentant adaptar algun dels punts que havíem proposat, algun altre que també és l'1, que és el conflictiu, però bueno, al final si s'explica l'esperit es pot arribar a entendre, doncs igual que dèiem això, que les paraules construeixen realitat, també els pactes fan avançar i fan arribar acords que al final són en benefici de les entitats d'aquest municipi, per posar les coses fàcils i perquè els hi sigui la seva tasca de per si complicada, els hi sigui més fàcil. Vinga, gràcies.
Gràcies. Més paraules? No? Doncs jo sí que vull contestar perquè ho repeteixo, perquè potser no m'han escoltat bé, però el primer que he dit és que precisament en el primer punt he dit que precisament aquest govern ja està fent aquesta feina de procediment transparent, equitatiu i públic i que a més prioritza a les entitats locals o les empreses privades, he dit que ho estàvem fent i la resta de punts també, però sempre es pot millorar i molt en la gestió del soroll i l'equilibri dels veïns, sempre es pot millorar i molt atenent a les entitats, per això estem absolutament d'acord. Amb el que no estic d'acord i que sí que li he de respondre al senyor Tobau és amb que no es respon a les entitats, sempre se'ls hi respon. Una altra cosa és que no els agradi la resposta, però sempre respon i per escrit. Si no pots fer una cosa en un lloc és per això, per això, per això. Si has de posar un limitador és per aquesta normativa, això, això. Si has de fer, sempre, sempre, sempre se'ls contesta per escrit. I si no se'ls contesta vol dir que no ho poden fer, perquè en aquest cas el silenci és negatiu. Per tant, sempre se'ls respon. Per tancar, senyor Tobau.
Gràcies, senyora alcaldessa. No he dit que no respongui les entitats, he dit que no es poden defensar a vegades, que una vegada presentes una negativa a un acte, aquesta entitat queda indefensa. Vale? Però en cap moment he dit que no es contesti a les entitats. Bé, doncs agrair a les forces que votaran a favor de la moció i els ja avanço que al proper ple treballarem una altra moció amb les entitats, en aquest cas doncs, bueno, volem parlar amb les entitats centenàries, com a Guanyem Sitges. Us passarem la moció a la resta de partits per enriquir-la entre totes i aviam si així doncs podem doncs donar el que es mereix a les entitats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació d'aquesta proposta. Recordem que era el punt número 17, proposta d'acord del grup polític municipal de Guanyem Sitges per la recuperació de l'espai públic en favor del teixit associatiu i la vida comunitària a Sitges. Vots a favor. Moltes gràcies. Passem ara...
Vots en contra?
Ai, perdó. Vots en contra? M'ho he donat per fet.
Dos, tres. Queda aprovat.
L'alcaldessa anava ahir. No va bé, tampoc cap pausa en el plenari. Vam anar directament a l'apartat de pregs i preguntes. Segurament la més recurrent per part de més d'un grup polític va ser les referents a la nova pavimentació del carrer Carreta i l'entorn del casc antic. N'hem parlat prou, no va haver massa respostes per part del govern perquè es farà tot un informe per respondre als diferents grups de l'oposició sobre aquest aspecte. I així va anar el ple d'ahir. A les portes del mes de novembre tanquem el resum del ple, però ens queda encara un apunt que no escoltarem sencer, però ens sembla que el resultarà d'interès a l'entorn del principal o un dels principals acords que ells varen aprovar.